Passen 8 minuts de les 5 de la tarda i un dimecres més dedicarem la segona hora a parlar de com està afectant i què suposarà en un futur immediat la pandèmia del coronavirus en un àmbit concret. Vam començar parlant de la salut, vam continuar amb l'economia i avui ens centrarem en una part important de l'economia, de fet, al nostre país, com és el turisme. Cal reformular el model econòmic a Catalunya. Podrà suportar el país el fort cop que ha suposat el Covid per a les visites a casa nostra i, sobretot, quines conseqüències està tenint i tindrà la pandèmia per a les empreses i treballadors del sector. Començarem abordant el tema parlant-ne amb la consellera d'Empresa i de Coneixement, Àngels Chacón. Consellera, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com va tot?
Doncs patint una miqueta, la veritat. La situació és bastant complicada, sí.
De fet, som a mig estiu, començant el mes d'agost, el més fort per la campanya turística, i evidentment no té res a veure amb els mesos d'agost d'altres anys. Ja comencem a tenir dades de l'impacte econòmic que ha tingut la pandèmia en el turisme. Tenen càlculs fets des del govern, una projecció potser de les pèrdues que pot suposar les poques visites d'aquest any?
Doncs sí. Sí, en tenim algunes. Per exemple, fins ara situem la caiguda, depèn de les àrees geogràfiques i del tipus d'allotjaments, entre un 40 i 60% de caiguda del turisme. Estimem mínim pèrdues de 15.000 milions d'euros. Un 25% dels ERTOs que hi ha a Catalunya, un 25%, doncs són del sector turisme. I si les perspectives continuen així i no fem res, és a dir, si no hi ha més ajuts directes, estem parlant que això està afectant a més de 90.000 llocs de treball, no? O gairebé són de 100 i escaig, però posem, hi ha un límit curt, no? 90.000. Per tant, són xifres que jo no sé si som prou conscients de com arribarà a impactar la nostra economia, un sector que és el 12% del nostre PIB.
Clar, em parlava d'ajuts directes. De moment s'han pogut fer aquests ajuts directes? S'ha posat en marxa algun pla des de la Generalitat?
Sí, nosaltres ara hem de vetllar, per intentar mantenir les empreses, que durant aquests mesos no caiguin, i aquí hi ha coses que depenen de nosaltres i coses que no. Hem donat els ajuts directes des del departament als que hem pogut donar, directíssims. Pensem també que estem parlant de petita i mitjana empresa, de molts llocs de treball molt distribuïts en petita i mitjana empresa. La gent potser tampoc acaba de percebre que el turisme és un sector de sectors. No ens quedem amb el típic hotel, no? Amb aquesta imatge al cap, sinó que aquí hi ha molts autònoms, moltes activitats, hi ha turisme cultural, esportiu, gastronòmic, per tant, afecta moltíssima gent, deia, aquests ajuts directes. Evidentment, també hem realitzat totes les campanyes de promoció, per bé que limitades, no?, arrel d'aquests rebrots i totes les polítiques que estan aplicant els estats per intentar també contenir el seu turisme domèstic, doncs també ens afecten. I el més important, el que està reclamant el sector ara, són dues coses. Una, que els ERTOs, aquests ERTOs, s'allarguin fins a març de l'any vinent. Això és cabdal. Pensem que són empresaris que no estan facturant res, i si els obliguem a, doncs, una altra vegada contractar totes les persones que tenien sense facturació, això vol dir que hauran de tancar molts. Per tant, ens demanen, sisplau, allargar ERTOs, això depèn del Ministeri, això hem demanat, i després ens demanen ajuts directes. I si les ajudem a sobreviure, després ens quedaran uns altres deures, que són també els que estem treballant, és com reformulem aquest sector doncs de cara a aquest nou context que tindrem post-confinaments, perquè post-Covid encara no podem dir.
De moment, quants diners s'han pogut destinar a aquests ajuts directes i quants està previst destinar-hi en un futur més o menys proper?
Sí, nosaltres, com a directes com a departament, més enllà dels crèdits avalats, per situar-nos també on som,
sí.
El Departament d'Empresa i Coneixement, dels 46 milions d'euros que té la Generalitat, 46.000 milions d'euros, perdó, en tenim 232, i això ha de cobrir empresa, turisme, comerç i energia. I amb aquests quatre vectors hem de fer-ho amb 232 milions, que això no és res. Per tant, hem destinat a ajuts directes uns 13 milions que van volar literalment, i ara el que reclamem és aquests ajuts territorialitzats que hem de venir a la Unió Europea,
sí.
Aquests 140.000 milions que van a l'estat espanyol, que el mateix comissari Breton està dient, escolta, doncs un 20 o un 25% s'han de dedicar al turisme. Si els territorialitzem i tenim en compte que a Catalunya som el 23% dels ingressos en turisme, de PIB turístic a l'estat espanyol, doncs ens surt que uns 100.000 d'aquests 140.000 milions, uns 100.500 haurien de venir a Catalunya i per turisme. I per què els destinaríem? Doncs ajudes directes al sector, per tal de, potser, mesures d'estímul de demanda. Evidentment, tornar a treballar la reformulació, com deia, estratègica del sector formació. Però és evident que el múscul que tenim, des almenys des del departament, és ben poc.
Mm. Miri, ara que hem parlat d'aquest fons europeu, aviam si amb vostè tinc més sort. De moment ho he intentat amb altres consellers i conselleres, fins i tot ho vam intentar també preguntar la setmana passada al Departament d'Economia, i els preguntava què passa si aquests 30.000 milions d'euros que espera el govern de la Generalitat que vinguin d'aquest fons europeu, passant per l'estat espanyol, no arriben. Hi ha un pla B?
Tindrem un problema molt greu, perquè evidentment arrel de l'impacte del Covid, només en salut, doncs s'incrementa una factura de més de 5.000 milions. Com li deia, el pressupost total de la Generalitat són 46.000 milions d'euros. Uh-huh. D'aquests, sense despeses financeres, són 32.000. Per tant, estem parlant que han de venir gairebé tants diners com el nostre departament, no? Ai, perdó, com el nostre govern. Per tant, si no venen, i tant que tindrem problemes, problemes molt greus. Per cobrir les necessitats bàsiques potser no, però com ara estem veient, això significarà que no podem sostenir doncs tot l'acompanyament que volem fer de protecció social i de reactivació econòmica. Això vol dir doncs que empreses, moltes més empreses cauran, i voldrà dir que hi ha moltíssima més gent a l'atur, i a partir d'aquí doncs càrrega per l'estat espanyol, no? Que és qui ha de fer front a això. Però si no venen, el pla B és que miracles no n'hi ha. Si mirem, per exemple, l'idea empresa, tenim doncs aquest 0,5% de pressupost de la Generalitat.
Aquests 232 milions.
Sí, 232 milions, correcte, són 232, vols fer de memòria, els milions pel Departament d'Empresa que tenim. I amb això s'ha de fer indústria, comerç, energia, turisme. Per tant, la situació és crítica, i jo aquests diners els espero. Hi ha plan B, doncs, potser els que vinguin d'increment del sostre de dèficit permès, a través de Madrid, però... I aquí, evidentment, doncs el vicepresident haurà de fer doncs gairebé jocs de mans, perquè incrementa la despesa en salut, està incrementant la despesa en serveis socials, no? En protecció social, també en educació. Jo també, com a consellera d'universitat, aquest és un pressupost a part, també demanarem més ajuts, no? Tota l'adaptació doncs del sistema universitari, que ja està prou infrafinançat, no? Doncs els centres de recerca hem vist també. Per tant, pla B és molt limitat. El pla B que hi ha és patir molt el pla B.
Clar, les xifres són esfereïdores, ara me les deia, però són esfereïdores, perquè són aquests 15.000 milions que preveu la Generalitat en pèrdues només en el sector del turisme. Posem-nos en el pla A, és a dir, posem-nos en que sí, efectivament arriben aquests 30.000 milions d'euros del fons europeu. Quan trigarà el país a recuperar-se d'un cop com aquest?
D'un cop com aquest, no només el país, arreu del món, doncs la situació és ben crítica. Quina és la diferència? Jo crec que la diferència és que, per exemple, estats com Alemanya, que són també motors industrials com nosaltres, tenen allò en pulmó, tenen reserva perquè han injectat en el teixit productiu ajuts directíssim, no? Altres països com Dinamarca o França mateix, no? L'estat espanyol és un estat que està molt endeutat i, evidentment, depèn d'aquests fons europeus, i la Generalitat té el marge que té, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, és que si no s'actua d'aquesta manera, clar... Hem de tenir en compte també que haurem de trobar l'equilibri entre el que són les prestacions, proteccions socials i, evidentment, salut, que no, això no, en cap moment estic dient que s'hagi de reduir, no? Però què genera els recursos és l'economia productiva. Una economia productiva que ara s'ha aturat, i hem passat crisi de demanda, d'oferta, quan se'ns tallava el flux amb la Xina, després quan estàvem tots confinats no hi ha oferta, però és que ara hi ha una crisi de demanda molt gran a nivell mundial. A més, hi afegim tota la transformació en aquesta economia d'indústria 4.0. Per tant, ens ha canviat la realitat moltíssim. I no només hem d'ajudar que les empreses no caiguin, perquè això vol dir, en el fons, més gent a l'atur i no generació de riquesa. Les hem d'ajudar, i per mi això, aquest és un tema que a vegades s'oblida, a ser competitives en aquest segle XXI. I això demana, doncs, transformacions, no? I clar, estem parlant, doncs, que tant que l'Estat espanyol té el marge d'actuació que té, però en té, evidentment, molt més que nosaltres, i la Generalitat té el que té.
Tornant al present immediat, és a dir, el que ens està passant aquests dies, parlant de la campanya de turisme d'aquest 2020, les xifres les hem comentades amb vostè mateix, començant l'entrevista, pràcticament no arriben turistes a Catalunya. Fins i tot, avui es queixaven les agències que per cada reserva que hi ha 20 cancel·lacions. Això serà així? És a dir, donen l'any per perdut?
Home, bastant... Jo puc fer o un discurs catastrofista o un de molt optimista. Jo crec que l'hem de fer realista. La veritat és que no ho sabem, però pinta molt malament. Pensem que l'any passat, el 2019, si no m'equivoco, aproximadament el 73% dels turistes arribava via aeroport. És a dir, ens venien 19 milions de turistes estrangers, que ens generaven 21.000 milions d'euros. 19 milions ens generaven 21. Un 73% venen via aèria. I amb el turisme espanyol i català, imaginem-nos que el fem a màxim, només facturaríem 4.000 milions. De 4.000 a 21.000 ens en queden molts, no? Per tant, això és diferent, depèn del tipus d'allotjament. Per exemple, doncs, a una Costa Daurada que hem visitat aquests dies, Costa Daurada, Costa Brava, Pirineus, interior, i varia, no? Per exemple, tot el que són càmpings, cases de turisme rural, a interior, Pirineu, doncs, com que es perceben també com o els càmpings mateixos també de costa, com entorns més aïllats, doncs aquests estan tenen ocupació que Déu-n'hi-do, però grans hotels, zones com Costa Daurada, doncs tenen menys ocupació, estaven al 18%, aquesta darrera vegada que ho comentàvem, Costa Brava, doncs, el 30%, i això, evidentment, no és ni molt menys, pensem que venim de perdre una Setmana Santa, i ara també es nota molt que el fet, o ens influeix molt, el fet que a Europa no hi hagi una harmonització de què són les normes de circulació, tant de tràfic aeri com terrestre, com quarantenes, no quarantenes, és d'una...
Aquí anava, consellera, de fet, clar, hi ha molts països i molts països que porten molts turistes a Catalunya, de fet els tres principals que són Alemanya, França i la Gran Bretanya, tots tres països tenen alguna mena de restricció, ja sigui aconsellar no viatjar a Catalunya, a més altres zones, però parlem de Catalunya, ja sigui quarantenes quan tornen els seus ciutadans. La setmana passada parlàvem amb el conseller d'Exteriors, Bernat Soler, i ens avançava que havia prevista una reunió amb els cònsols de diversos països per abordar mesures que afectaven fer turisme a Catalunya. No sé si van anar bé aquestes converses, si continua havent-hi negociacions en aquest sentit.
Sí, i fan permanentment, amb el cos consular, en aquest cas, el conseller s'hi va reunir també per aquest tema, ens hi reunim també nosaltres regularment per tema de captació d'inversions, per tot el tema de turisme. Aviam, aquí ens passa primer això que dèiem, no hi ha harmonització. Després, cada país, no ens enganyem, intenta retenir els seus turistes i busca també la mínima, doncs, per no recomanar anar al lloc. Aquí, si mirem a Catalunya, i ho veiem també, tota la inversió que ha fet el sector, les mesures de protecció, perquè si alguna cosa he fet aquests dies, és no, ja dic, tant de càmpings com d'hotels com d'apartaments, les mesures que s'han pres són increïbles. Els focus no s'estan produint ni en allotjaments comercials ni turístics, perquè hi ha una precaució tal, l'entorn és un entorn segur. Hem parlat també amb periodistes estrangers, no? I els hem fet venir aquí perquè vegin, perquè comprovin. I, evidentment, doncs, la realitat és molt menys catastrofista. I, de fet, som un entorn segur. Jo crec que el fet de portar la mascareta obligatòriament, això no s'aplica a la majoria de països. Per tant, som molt estrictes. Som els primers que vetllem per la seguretat. I veiem que de rebrots n'hi ha arreu, no? Mm-hmm. Per tant, intentar compensar aquests discursos, que entenem també que busquen el que busquen, amb els de seguretat, podem aconseguir un efecte, però també limitat. I ara el que ens focalitzem, evidentment, és intentar al màxim aconseguir aquest nombre de turistes que vingui, aprofitar al màxim, però, evidentment, a ningú se li escapa projectar-nos ja de cara a l'any vinent i seguir el que estàvem fent. Nosaltres sempre defensem un model de turisme. Clar, hem de gestionar el que existeix ara, no? Però cap on estem anant, cap on l'estem derivant. molt més sostenible, tant social, cultural com paisatgísticament, incrementant la despesa, diversificant, desestacionalitzant, i per això teníem mercats, estàvem molt contents, teníem mercats que menys turistes reportaven molt més ingressos, com són els Estats Units, no? Per el rànquing és França, Regne Unit i Estats Units, després ve Alemanya, però en canvi per despesa generada Estats Units tripliquen la despesa generada pels turistes francesos, no? 100.000 turistes d'Estats Units o japonesos tripliquen el mateixa quantitat, no? Mm-hmm. Si vinguessin de França o d'Alemanya. Això ja ho estàvem intentant, però clar, ningú s'esperava que aquesta estratègia doncs vindria escapçada per tota la pandèmia, no? Mm-hmm. Per tant, el replanteig de si ens hem de qüestionar com depenem del turisme, jo crec que està molt bé que fem aquest tipus de reflexions, però el model és el que és, i potser molta gent no sap doncs que d'aquesta demanda, pensem que a Catalunya som 7 milions i mig, si ens venien 19 milions de turistes estrangers, això afecta la demanda del sector alimentació, sectors primaris, d'autònoms, de gent que treballa en tot el tema de manteniment, electricitat, pintura, lloguer de cotxes, és un sector de sectors, per tant, molt de compte amb alguns doncs postulats molt fàcils, és a dir, si ens carreguem el turisme no passa res, no, el turisme és un sector de sectors. Que volem un altre tipus de turisme? Ja hi estem treballant i els indicadors ens estan situant molt en positiu, cada vegada més doncs hi ha una oferta turística més diversa, no? Però evidentment és crítica, sí.
Sembla que m'hagi llegit el pensament, perquè anava a preguntar-li precisament per aquestes veus, no sé si les considera avantatgistes o no, però veus que s'alcen, i ara amb més força que mai segurament per canviar aquest model. La pregunta que on li ve, però, com es canvia un model que fa tants anys que funciona? És a dir, un model basat en bona part, sí, amb el turisme i amb els ingressos que venen per aquest sector.
Jo crec que parteixen... Bueno, hi ha un xic de demagògia i molt de desconeixement, penso, quan es fa aquest planteig, no? Perquè si un es mira el pla estratègic de turisme que hem consensuat amb tots els agents, amb reunions, amb tot l'ecosistema turístic, fins i tot impulsant doncs un clúster tecnològic de turisme, això segur que hi ha molt poca gent que sàpiga que tenim un clúster tecnològic de turisme que estem gestionant doncs totes les dades que tenim monitoritzats els operadors, veient cap on, quines preferències té el nou turista del segle XXI, doncs deia, una cosa és cap on hi estem derivant i com estem ajudant a diversificar i de quina manera més sostenible. Per això, per exemple, ens anem al mercat, a buscar mercats, doncs com deia el japonès mateix. El japonès és un turista que també per cultura, no? No vol ni sol ni platja, perquè ells no prenen el sol, valora moltíssim la cultura, tota la nostra gastronomia, i per tant ajudem a diversificar i que ningú s'equivoqui, potser perquè no vinguin turistes estrangers també acaba afectant a gent del sector primari que, per exemple, està fent agricultura o ramaderia ecològica, no? Doncs això també l'està afectant, per tant, o desconeixem aquesta interconnexió o no la volem conèixer. I una altra cosa és aquest element, com es passa, doncs això es fa gradualment. Jo, de debò, això és com... Bueno, ara ens carregarem tota la indústria de l'automoció. Què vol dir ens carregarem? Aquí hi ha molts milers de llocs de treball. Aquí, com a mínim un respecte, hem de fer aquesta transició a tantes i tantes famílies. Si estem parlant de tots els ERTEs que hi ha hagut a Catalunya, un 25% afecten al sector turisme, doncs jo crec que, com a mínim, per respecte a tota aquesta gent que s'hi treballa, no n'hauríem de parlar de manera frívola, sinó demanar un acompanyament, formació, plans estratègics, que ja els estem fent. Estàvem, de fet, aquest any havia de ser un gran, molt gran any. Ens hem consolidat com una potència turística internacional increïble. Però bé, ens hem quedat ara amb aquesta interrupció, no? Uh-huh. Però també som capaços de generar i per llançar missatges en positiu. Ens en sortirem, clar que ens en sortirem i seguirem amb aquesta estratègia de sostenibilitat que estem fent. I som capaços de treure, a part del mobile, el segon congrés més important tecnològic, que és l'ICE, l'any vinent, aquesta fira d'àudio i vídeo, que ens portarà més de 80.000 visitants, que agafa una àncora i la posa aquí a Catalunya, no? Doncs tot això són... És a dir, els actius els tenim, però clar, aquesta pandèmia és global, és simultània i és terrible, és incontrolable, no? Mm-hmm. Però tenim els actius, tenim... jo amb això tinc molta confiança, patirem, sí, però ens en sortirem i sobretot donar les gràcies a un sector que té una paciència increïble, que fa una aposta fins i tot amb els hotels medicalitzats, amb aquests hotels s'han ofert també. Jo crec que de debò que el sector es mereix que no almenys tinguem, o almenys jo crec que no n'hauríem de parlar, o pressuposant que estigui desapareix no passa res.
Ara que entré el nom del Mobile, evidentment és molt d'hora, i és l'any que ve, però potser s'ha començat a tenir converses ja amb els organitzadors i intentar assegurar el tret aquesta vegada que sí que es pugui fer, encara que sigui de manera més reduïda pel que fa a aforament, etcètera, etcètera.
Sí, l'any que ve ja es farà el Mobile, igual que es farà aquesta fira. Ja, doncs el conseller Puigneró també és qui té més relació directa amb quan fa el Mobile, però sí, hem parlat amb Fira de Barcelona, he parlat també, li dic, amb el CEO d'aquesta nova fira que fins ara estava a Amsterdam i ara vindrà a partir de l'any vinent a Barcelona, amb el senyor Blackman, i hem comentat, mira, no sabem, depèn de com estigui la situació a nivell de salut, no sé si ho farem al febrer o al març, però que segur que l'any que vine no ho farem, seguríssim. I també em consta que ja doncs, estan parlant els dos esdeveniments i Fira de Barcelona, també un actor importantíssim, que és un element clau, doncs, perquè ja estem projectant com ha de ser en diferents supòsits, no? Que hi hagi una certa normalitat o que hi hagi més restriccions. Però que l'any que ve es faran, sí.
Deixi'm acabar amb una pregunta, no té res a veure amb el turisme, però esclar, ja que la tenim aquí, és un tema que preocupa moltíssimes famílies, moltíssims treballadors, i suposo que ja sap per on vaig, que són aquestes negociacions amb els treballadors de la Nissan per evitar el tancament de les fàbriques de l'empresa japonesa a Catalunya. En quin punt tenim aquestes negociacions, aquestes converses?
Doncs aquestes negociacions les tenim, bueno, de fet jo crec que ni dinem ni sopem pensant en com que tant de bo s'arribi aquest acord. És un acord que hauria d'arribar primer perquè l'empresa ha de fer, jo crec que ha de fer un esforç, són molts llocs de treball, i compte que quan s'està parlant d'aquestes negociacions només ens estem referint als treballadors directes de Nissan, no? Perquè si parlem de tot el parc de proveïdors, aquí puja fins a més de 20.000 treballadors. Per tant, i aquest estira i afluixa, ens consta que quedaven uns serveis finals des d'aquí. Esperar, estem fent tot el possible perquè s'arribi a aquest acord, i a banda d'això, com a Departament d'Empresa i Coneixement, el que ens pertoca, perquè la mediació és competència del conseller El Homrani, del conseller de Treball, i per tant estan mediant o estan treballant, nosaltres el que ens pertoca com a Departament d'Empresa és vetllar perquè seguim atraient projectes industrials i evidentment projectes vinculats al sector automoció, com a d'altres. La nostra feina és la de fer de comercials, no només per aquest sector, que és el sector automoció, sinó tot d'altres, i això és on ens concentrem el màxim d'esforços, però evidentment també molt, molt atents a què passa. Aquesta tarda es comentava falta poc, però bé, fins que no és el sac i ben lligat no es pot dir.
Evidentment. Consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Àngels Chacón, moltíssimes gràcies pel seu temps i per explicar-nos, a més, jo crec que de manera prou sincera, la situació que tenim i sobretot el que n'espera dels propers mesos, fins i tot li diria que setmanes. Senyora Chacón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, a disposar. Gràcies.
Passa un minut de 6:15.